Mira, avui és un dia prolífic amb dies mundials o dies internacionals. Avui és el Dia Mundial de l'angioedema hereditari. Això és una malaltia. Però també és el Dia Internacional dels celíacs. Ja saps, aquelles persones que són intolerants o al·lèrgiques a la ingesta de gluten, que és un derivat que trobem dins de la farina i que quan comences a mirar totes les etiquetes veus que està més present del que et pensaves. Cada cop, en els darrers anys, veiem que s'incrementa el nombre de persones que són intolerants o al·lèrgiques al gluten i d'altres que prenen la decisió de començar a menjar aliments baixos en gluten o ja directament sense gluten. Això el metge ens ha de donar la solució. Però avui és el Dia Internacional dels celíacs. Ser celíac avui en dia és relativament fàcil, enteneu-me, eh? Relativament fàcil. Dic perquè hi ha molta més consciència i als supermercats es troben molt més aliments que són sense gluten. Però les persones que van ser celíaques, que encara ho són, fa 10, 15, 20, 30 anys, déu-n'hi-do. I acabo, Dia Mundial del Heavy Metal. Mira, avui, perquè no tenim temps, si no és per trucar a l'Andrés Rodríguez. Dia Mundial de la Llum, no de l'electricitat, eh? No del, com li diem a l'electricitat, no, de la llum, de la visible, i també és el Dia Internacional de la Convivència en Pau, sisplau. Fem-ne, si cal, un himne d'això. Dia Internacional de la Convivència en Pau. A nivells tan baixos com entre amics, en família, o a nivells tan alts com entre països, comunitats, etc, etc. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Com et deia, dimarts 16 de maig del 2023, integrat ja dins de la campanya electoral de les properes eleccions municipals del diumenge 28 de maig. Ja ho sé, parlarem de molta política aquestes properes dues setmanes. És el que toca cada 4 anys, bueno, cada 4 anys i els darrers mesos, de fet. Però ara és quan s'incrementa al màxim. Escoltarem 1.000 propostes, 1.000 històries. Aquí la gràcia és, t'ho dic de veritat, aquí la gràcia és escoltar a tothom i quedar-te amb el que et puguis arribar a creure del que t'explica cada candidata o cada candidat. Però escoltar a tothom. Et fas una fotografia i al final, doncs, decidir a qui li dones la confiança. Al final el vot és donar la confiança. Jo sé que no és que ens ajudin massa, però és això. Justament és això. Abans de tot, previsió meteorològica, hores d'ara 22 graus a la ciutat de Lleida. Hem tingut un matí fresquet i als vespres també està la temperatura doncs, més baixa de l'habitual. El que fem és marxar cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida i ens espera el meteoròleg, l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia a tothom.
Escolta, la sensació tèrmica dels matins i dels vespres nits és relativament baixa, eh?
Degut al vent.
Sí.
Tenim una situació que varia entre l'oest, nord-oest, nord, que manté un predomini del sol amb estones de núvols, ahir van tenir el matí assolellat, la tarda ennuvolada. En algun moment va caure alguna gota, vaig tindre la sort de veure aquesta gota,
sí.
I ja la contem i tot, però res de precipitacions. La cara nord...
Si no parlem ni de litres, ja parlem de gotes,
no,
Armando.
No, no, ja de gota, sí, últimament haurem de contar-les, però, bueno, impressionant, perquè ja portem 81 dies sense pluja. Totes les gotetes que han caigut des del 23 de febrer, que va ser el darrer dia que va ploure a la planadera d'una manera de 10 litres a 15, 20, no hem tornat
estem
a ploure.
Estem camí dels 3 mesos.
Miquetes. Sí que van caient cosetes durant el cap de setmana. N'hi ha, per exemple, un exemple de Llunera. Dos estacions a 500 metres, en una va caure un litre i en l'altra res. Ja. És a dir, és el sistema, el sistema actual de pluja
sí.
Que hem fet tant. El cara nord del Pirineu és la que està, bueno, ha retornat a l'hivern. Pràcticament, perquè Lleida, per exemple, pues es mou en temperatures 0, 1, 2 de mínima, 10, 11, 12 de màxima, i va plovent i va deixant precipitacions, que en cotes més altes a partir de 1.500, 1.600 és en forma de neu, n'hi ha més gruixos ara que quan van tancar les estacions, a partir, sobretot en cotes altes, de 1.800 a 2.000 en amunt, amb ratxes de vent fort en les cotes altes del Pirineu, i és que tenim aquesta situació que va deixant precipitacions a la cara nord i que en les comarques de Girona i sobretot mitjà nord de les de Barcelona, fins i tot a la ciutat de Barcelona, pues, van caient xàfecs uns dies més que altres. A mi van dir aquesta situació és per llonga. Avui i demà, per exemple, tindrem uns dies més aviat assolellats, exceptuant la cara nord del Pirineu, amb temperatures que és que n'hi ha un contrast molt gran. La radiació solar és com de final de mes de juliol.
És forta, sí.
I si fiques al sol, i veràs, si te fiques al sol i que no doni el vent, pues, veràs com t'escalfa. I a vegades has d'estar traient i ficant roba, segons l'hora del dia, perquè aquest vent de nord-est manté frenada les temperatures perquè no arribin als 30 graus, ni als 28. 28-30, no sé. Però avui i demà seran els dies que s'enfilarà una miqueta més, 27, al voltant dels 27, entre 22 i 27 en general. I la segona meitat de la setmana sí que es veu un cert canvi de temps, que també ens vendria todavía una mica de nord, que deixaria més precipitacions al Pirineu, saltaria a la cara sud del Pirineu i comarques de Girona i de Barcelona, i d'una manera ja molt esporàdica la resta de comarques, però escurrialles a la plana de Lleida. Yeah. Sí que n'hi ha previsions, però a vegades és com si te fiquessin un regal a llarg termini i quan arriba el dia no arriba. I aquesta és la previsió sobretot per la final de setmana i propera setmana, que seria de pluies. És a dir, sobretot la darrera setmana de maig, fins i tot que perllonga fins a lluny, és a dir, ja no tenim la situació d'aires del Sàhara, del nord d'Àfrica que ens arriben, sinó que és del nord, i podria embolicar-se més la darrera setmana, la setmana de les eleccions, embolicar-se més i ploure més a tot arreu. Bueno. I de fet, el Centre Meteorològic Europeu sí que dona unes pluies més per damunt de lo normal, fins i tot a tota la península Ibèrica. És a dir, que coincidirà així si és que es confirmen aquestes previsions.
Clar, això pel tema de...
Això, amb possibilitats,
sí. Amb seguretat. Evidentment, són previsions, les hem d'agafar amb pinces. Ja sabem que també canvia molt d'una setmana per l'altra, però s'està complint el que ja vas dir, Armando, que el maig acabaria amb poca calor, tema de precipitacions no.
Sí, podrien començar lluny també, igual. Val. Imagina si es perllonga lluny, si és que es compleixen. Però sí que tenen les temperatures frenades per aquests aires més del nord, i sobretot si la setmana que ve els cels estan més núvols, pues el frenazo serà tot més gran. Val. És a dir, no... Vamos, que l'apertura de piscines queda ben aplaçada per mitjans de juny com més aviat.
Bueno, aquest any que havien avançat l'obertura.
El canvi de situació atmosfèrica que tindrem els propers dies.
De totes maneres, Armando, hi ha qui diu que si això segueix així, aquest any no tindrem calor a l'estiu. Em sembla que quasi ho podem desmentir.
A tan lluny no s'arriba, no. No, la previsió de l'estiu és càlid, però que començaria més tard, sobretot més tard que l'any passat. Que l'any passat ho van començar el 10, del 10 de maig al 18 de maig, van pujar de 30 a 35 i ja no els van deixar fins a octubre, quasi, que es va acabar als 30 graus.
També la necessitat d'aigua serà menor si fa tanta calor.
Arribarà més tard, però arribarà.
Bueno.
A vegades, si ven les pluies, que també arribarien molt tardiament, sobretot per molts conreus, els cereals, per exemple, la darrera setmana, els darrers 10 dies del mes de maig.
Molt bé, Armando. Doncs, escolta, tornem a parlar divendres.
D'acord.
Gràcies, Armando.
Fins divendres, bona setmana.
Ja ho veieu, aquesta és la previsió. Estava pensant ara que si no fa tanta calor, almenys, algo s'ha de notar en la demanda de l'aigua, evidentment. Vull dir que necessitarem menys. Vinga, que t'explico coses de l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
D'aquí uns minuts estarà amb nosaltres Xavi Palau, candidat del Partit Popular a les eleccions a l'Ajuntament de Lleida. Ja t'he dit que estem en campanya electoral, la vam començar
amb el debat que vam organitzar des de Cope Lleida, juntament amb el diari La Mañana, el passat divendres 12 de maig, que sembla que hagi passat una eternitat, i fa 4 dies. Fa 4 dies. Però estem en campanya electoral. Per exemple, t'explico, perquè clar, cada dia hi ha declaracions, cada dia hi ha un debat o altre, i cada dia tenim una informació o altra. Miquel Pueyo, actual alcalde de Lleida, d'Esquerra Republicana, aposta per reeditar el govern municipal del 2019 amb Junts i el Comú. Diu que m'agradaria repetir aquell pacte de Sant Joan que va obrir la porta al canvi a la ciutat, perquè volem que aquesta porta no es tanqui. Bueno, el canvi no sempre és per a bo, que és el que diem. No, és que va ser el canvi. Sí, sí, canvi ho ha sigut. Ara, t'ha anat millor a tu? Tu que m'escoltes, eh? Tu creus que ha anat a millor o no? És el cas de valorar? És el cas de valorar per saber, doncs, si sí o si no, si confies en donar la teva confiança, és a dir, el teu vot, amb aquest partit o amb aquests partits o no. Toni Postius, de Junts, i Laura Vergés, del Comú de Lleida, no han tancat la porta a repetir el mateix govern, tot i que tots dos aspiren a tenir més representació i més força. Per la seva part, Fèlix Larrosa, del PSC, ha esquivat respondre sobre aliances i s'ha limitat a descartar un pacte amb Vox. Per Xavi Palau, la línia vermella per pactar són els partits favorables a l'alberg de Pardinyes. Vinga, anem a recapitular. Miquel Pueyo, d'Esquerra, diu això.
La ciutadania decidirà el 28 de maig, no hi haurà majories absolutes, per tant, el meu prec a la ciutadania perquè participi, perquè serà la que decidirà en quina direcció anirà el nou govern, els pactes hauran de ser la conseqüència lògica de la decisió de la ciutadania. En el 2015-2019, el Partit Socialista en posició minoritària es va sostenir gràcies a un acord que va signar amb Ciutadans i amb un suport sovint entusiasta i gratuït per part del Partit Popular. El mandat 2019-2023, que diguem s'encomanava al canvi honest, doncs ha estat complex en molts sentits, però crec sincerament i desitjaria reeditar alguna cosa molt semblant a aquell acord de Sant Joan.
Això ho deia Miquel Pueyo. Per la seva part, Fèlix Larrosa, doncs, com ja t'havia avançat, estan oberts a diversos pactes, a excepció de...
Al final, nosaltres presentem un projecte de ciutat amb un escenari 2030 i totes aquelles forces que es vulguin sumar amb aquest projecte seran benvingudes. En qui no pactarem? Amb Vox, està clar. Nosaltres no tenim res a veure amb aquesta força política. Si es dona el cas que entren a l'Ajuntament, doncs que sàpiguen que per part del PSC no tindran cap retorn de cap mena, no? En qualsevol cas...
Per la seva part, Toni Postius diu que ells surten a guanyar i volen liderar el govern municipal i que no pactaran amb els partits del 155.
Nosaltres sortim a guanyar, sortim amb ganes de liderar el govern municipal i és clar que ningú tindrà majoria absoluta. I per tant això interpel·la totes les formacions per ser capaços de posar-nos d'acord i de governar i de tirar endavant la ciutat, que és el que hem fet com a Junts en aquests darrers 4 anys. Que no han estat fàcils, han estat complicats, han estat difícils, però també som molt conscients que al final la ciutat i la ciutadania el que demanda als responsables polítics és poseu-vos d'acord, sigueu capaços de tirar endavant la ciutat i no sigueu un problema més enllà dels que ja tenim en el dia a dia.
Per la seva part, Domènec Vila, que és el candidat d'Activem Lleida, diu que ells volen treure representació per participar en el govern de la ciutat i per parlar dels projectes.
Nosaltres volem participar en el govern de la ciutat. I, per tant, nosaltres no ens amagarem en la presa de decisions, no ens plantegem, nosaltres no som una proposta d'extrems, de dir no als projectes, de dir no a la iniciativa de la ciutat, a posar-li, a activar-la, així és el nostre nom. Nosaltres volem participar-hi, ja sigui des de dins del govern, si les condicions ens ho permeten i les altres forces també hi arribem a acords, però sobretot volem parlar de la ciutat, dels projectes que ens poden acollir, que ens poden centrar a la ciutat, que ens poden orientar i que ens poden generar un espai comú de treball i de projecció a la ciutat.
La candidata de Ciutadans, Maria Borrell, diu que volen repetir resultats i formar part de la governabilitat de la ciutat.
Sincerament, ens agradaria repetir resultats perquè ens agradaria formar part, en aquest cas, de la governabilitat i participar de la governabilitat des del centre, per gestionar i per fer des de la moderació, des de la sensatesa, per gestionar aquesta ciutat. Però sí que també és veritat que qui vulgui els vots de Ciutadans doncs, haurà d'acceptar potser que formem part d'aquesta governabilitat, com deia, i també que puguem gestionar àrees com podria ser la seguretat o com podria ser l'urbanisme, però...
La seguretat, que ja et dic jo, que és cavall de batalla d'aquestes eleccions, almenys a la ciutat de Lleida, tenint en compte que hem sortit al carrer, hem preguntat a Ciutadans a peu i que la seguretat és un problema molt present en els ciutadans en els que hem preguntat. Xavi Palau, del Partit Popular, candidat a l'alcaldia, demana concentrar el vot.
El 28 de maig és importantíssim veure quines forces polítiques superen la barrera del 5%. Per això és important concentrar el vot. I sobretot el que nosaltres fa referència al centre-dreta, perquè hi haurà moltes forces polítiques de centre-dreta que mereixen tot el respecte, que no obtindran representació a la paeria perquè la circumstància és aquesta. Dit això, nosaltres parlarem amb tothom per projectes de ciutat, com sempre hem fet. Ara bé, a l'hora de pactar, no pactarem amb aquells que pretenen construir l'alberg a Pardinyes. El model actual d'alberg a Pardinyes és una línia vermella del Partit Popular de Lleida.
I la candidata del Comú de Lleida, Laura Vergés, igual que Toni Postius, diu que esperen tenir més força per abordar els pactes amb una millor posició de la que han tingut fins ara.
Esperem tindre més força per abordar qualsevol tipus de pacte des d'una millor posició. Perquè una de les coses que han vist és que al final PSC durant l'últim mandat en minoria doncs, se va recolzar amb la dreta i Esquerra s'ha recolzat amb la dreta. Per tant, i al final ens va cessar nosaltres i es va quedar governant amb Junts i per tant, si algú vol un canvi cap a polítiques d'esquerres més decidides, doncs que ens doni més força.
Bueno, que són els missatges polítics del dia, perquè vagis traient les teves conclusions. Tot just acabem de començar, que en tenim fins a... Les eleccions són el 28 de maig, fins al dia 26, divendres, és el darrer dia que es pot fer campanya electoral, i el dia 27, dissabte, és aquest dia ja de la reflexió, que jo ja no sé si realment... vaja, no sé si té massa raó de ser. Potser per descans també de les persones ens va bé, però... com a eina útil, jo crec que està, és una cosa que està caducada, per entendre'ns, però vaja, allí està, el dia 27 és dia de la reflexió. En fi, mentre tot això va passant, com bé escoltàvem a l'Armando Álvarez fa una estona, segueix sense ploure, sobretot a la ciutat de Lleida. 81 dies, ens parlava l'Armando Álvarez des del 23 de febrer. Estem a un pas de 3 mesos sense ploure. Anava a dir ploure de veritat, no, ploure ni que sigui una mica a la ciutat de Lleida. A tot això es van multiplicant, doncs, perquè clar, passen els dies i per tant les collites segueixen sent afectades. De fet, AgroSeguro calcula que haurà d'indemnitzar amb uns 25 milions d'euros els cerealistes que tenen contractada assegurança amb cobertura de sequera a Lleida, que sumen de l'ordre de 60.000 hectàrees. Són compensacions històriques mai vistes des de que es va posar en marxa l'assegurança en els anys 80 del segle passat. Però és que no tothom té l'assegurança, ni tothom que té l'assegurança té la cobertura de sequera. De fet, Pimec, la petita i mitjana empresa de Catalunya, comença a posar xifres a l'impacte de la sequera en el sector primari. L'afectació és de fins als 160 milions d'euros al Segrià, la Segarra, les Garrigues i el Canal d'Urgell, pèrdues per fruit. Però si la falta d'aigua mata els arbres i el cultiu, les pèrdues superaran els 700 milions d'euros només a la zona de l'Urgell. Des de la patronal reconeixen que la gestió de l'actual sequera es va tard. Això és una cosa que ja diem des de fa mesos, que ja anem tard. Critiquen la falta de planificació després de 23 mesos sense pluges i qüestionen els desembassaments per fer llum o les pèrdues dels pantans, a raó del 25%. PIMEC pressiona perquè es faci una planificació a llarg termini davant una crisi alimentària i social que pot ser un punt de no retorn a les zones rurals. I és que, si al final és com ha de ser, que és un problema cíclic, és a dir, que d'aquí uns mesos torni a ploure normal, si ens tornem a oblidar d'això, quan tornarà a venir la sequera, tornarà a ser igual o més dràstica i tornarem a trobar-nos exactament igual. La situació dels embassaments, a hores d'ara, de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, de la demarcació de Lleida, continua sent crítica, amb un nivell de reserves d'aigua molt baix en comparació amb el mateix període de l'any passat, que ja estàvem amb un any de poca pluja. La pluja que ha caigut en els darrers dies no s'ha traslladat en un augment considerable del cabal d'aigua als pantans. Clar, pensem ara que plou un parell de dies al Pirineu i això ja està. No, segons el darrer informe, que el fan cada setmana, la Confederació Rialp i Oliana han augmentat de manera mínima les seves reserves d'aigua, que han pujat de 1,53 i 1,51 hectòmetres, respectivament. No obstant això, les xifres continuen sent preocupants. En aquests moments, el pantà de Rialp es troba al 6,7% de la seva capacitat, amb 27 hectòmetres cúbics d'aigua dels 403,6 possibles, quan fa un any es trobava al 47% de la seva capacitat. Ara, al 6,7%, fa un any al 47%, que llavors ja ens posàvem les mans al cap. Escolta, que estem a punt de començar l'estiu i el pantà no arriba ni a la meitat, al 47, ara 6,7. O sigui que hem perdut molt. En el cas d'Oliana, això era el de Rialp, el d'Oliana, la capacitat d'emmagatzematge també ha baixat, però en aquests moments es troba al 47,7% de la seva capacitat, amb 40,2 hectòmetres dels 84,3 que pot emmagatzemar. O sigui, com sigui, ja ho veieu, poca aigua tenim. Emmagatzemada, vaja. I acabem amb la notícia econòmica del dia, perquè Lleida tenia a l'abril 3,16 afiliats a la Seguretat Social per cada jubilat beneficiari d'una prestació contributiva, mentre que en el conjunt de l'Estat era de 3,31, relació que no assolia una xifra similar des del mateix mes del 2012, que es va quedar a 3,28, i el repunt de la qual s'explica per l'avanç de l'ocupació en la darrera dècada. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I està amb nosaltres el candidat del Partit Popular a les properes eleccions municipals a l'Ajuntament de Lleida, Xavi Palau. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard, i molt bon dia a tots els oients de COPE Lleida.
Ara sí que ja posats en campanya electoral, Xavi.
Sí, la setmana passada vam tenir un debat superinteressant aquí a la cadena COPE, on tots els oients van poder escoltar les nostres propostes i seguim.
Uh-huh. Escolta, acabem d'acabar, vull dir, aquest cap de setmana la Festa Major de Lleida, una festa major relativament llarga, ha durat a priori del 9 al 14 de maig, tot i que és veritat que els dies d'activitats forts s'han concentrat doncs a cap de setmana i al dia festiu. A priori, si no t'has passejat per Lleida o no has participat activament a la Festa Major, doncs després, amb les valoracions del regidor de festes i de l'alcalde de Lleida, Miquel Pollo, doncs pots arribar a pensar que escolta, que tot ha estat perfecte, flors i violes, i però no ha estat del tot així. Evidentment que ha hagut bons moments, però no ha estat del tot així, i s'ha reproduït un problema d'incivisme i de delinqüència a la ciutat de Lleida.
Sí, Ricard, la veritat és que la immensa majoria dels dies de Festa Major ha sigut cordial, l'ambient i correcte. No obstant, una vegada més, Lleida, els carrers, les nits, s'han convertit en un focus de delinqüència i incivisme, com s'ha pogut llegir als diferents mitjans de comunicació, en tant i en quant hi ha hagut una sèrie d'organització, quasi bé diríem, de cremer de contenidors de forma continuada per diferents barris. Crec que els veïns i veïnes de Lleida, Ricard, estem farts d'aquesta dictadura de progressisme que va començar fa 40 anys a la nostra ciutat, que fa que tinguem que acabar tolerant, acceptant i permetent aquest incivisme i delinqüència que està evolucionant i que va cada dia més, mentre tenim uns polítics que governen la paeria, l'esquerra sobiranista, sumant-se a l'esquerra socialista, que donen per fet que tenim que conviure amb aquest incivisme, delinqüència, ocupacions, malestar, i que això no ho podem permetre els veïns i veïnes de Lleida. Però això és molt important, des d'un punt de vista objectiu, des d'un punt de vista de seguretat ciutadana, posar fi a aquestes conductes. Tolerància serà on les mateixes, i això només ho podem fer, insistim, que la policia estigui al carrer, que trepitgi el carrer, que es compleixin les ordenances municipals, que es neguin les ajudes municipals als delinqüents incívics reincidents, que retornin els menes als seus països d'origen en tant en quant alguns d'ells es dediquen a grups organitzats a dur a terme aldarulls als carrers de la nostra ciutat. I, molt important, coordinació policial entre els diferents cossos i forces de seguretat de l'Estat a Lleida, Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil.
Hi ha una altra cosa que ja sabíem i de fet no, crec que anàvem cap aquí, per desgràcia, en els darrers mesos, és la no participació de les cases regionals a la revetlla de dissabte, que jo crec que al final, els que tenim certa edat, però no tanta tampoc, eh? Ja la revetlla del dissabte la coneixem com la revetlla de les cases regionals, per gaudir d'una bona proposta gastronòmica. És que al final no es tracta de a veure qui és qui està venent menjar, sinó què és el que proposen. I aquesta oferta l'hem perdut. Com a ciutadans, l'oferta gastronòmica l'hem perdut. No sé quin és el rerefons, però s'ha perdut.
Primer de tot, donar les gràcies als diferents representants de les cases i centres regionals de Lleida que ens van donar precisament ells les gràcies al debat que tu vas organitzar juntament amb la Mañana el passat divendres, perquè van ser l'únic grup municipal que va defensar i va nombrar en diverses ocasions les cases regionals de Lleida.
Bueno, vas preguntar
i vaig preguntar
i no
a l'alcalde,
va contestar ningú, tampoc.
No, a qui vull anar? Vull anar perquè continuem amb aquesta dictadura d'esquerres on tenim que donar per fet que les cases regionals no són part de Lleida. Tant el socialisme abans, en la seva última etapa, com l'actual govern de la Paeria, han menystingut i han menyspreat a les diferents cases regionals de Lleida. Jo li vaig preguntar en aquell debat a l'alcalde, li molesten els andalusos de Lleida? Li molesten els castellano-leonesos de Lleida? Li molesten els extremenys de Lleida? Li molesten els aragonesos de Lleida? Li molesten els gallets de Lleida? Li molesten els càntabs, la gent de Cantàbria de Lleida, en tant en quant són les 6 cases representades dins de la Federació de Cases Regionals de Lleida? I no va contestar. Per què li vaig fer aquesta pregunta? Li vaig fer perquè això era el divendres, l'endemà, en plena festa major, com ha sigut històric i tradicional a la nostra ciutat, les cases regionals no tenien la seva quota proporcional d'espai a la festa major als Camps Elisis perquè la gent puguin disfrutar de la gastronomia, de la festa, de les tradicions i de la cultura popular de totes les regions d'Espanya a Lleida. El sectarisme, insistim, d'aquesta falsa dictadura que ens té que fer creure que les coses van bé quan no en van, i que tots convivim quan estan excloent una part important de la població, li van preguntar al senyor Pollo i al senyor Postius què en pensaven i no van respondre. Però el que és més greu és que la resta de candidats que representa que també haurien de defensar-los tampoc van respondre en relació a aquest tema. Per tant, a totes les persones vingudes a Lleida de la resta d'Espanya, en aquest debat, els únics que els van defensar van ser el Partit Popular. Ni socialistes, ni ciutadans, ni comuns van donar la cara per ells. I nosaltres, el nostre compromís, i ho vaig dir en aquell debat, és que si nosaltres estem al pròxim govern de la Paeria amb el PP, les cases regionals tornaran a tenir el seu protagonisme, insistim, a la festa major i a la resta de festes de la nostra ciutat.
És que al final ja no es tracta de si tens algun contra o no de les persones, sinó que ja parlo jo ja de la gastronomia.
No, és
parlo.
Que al final aquesta ciutat es pot paralitzar i es poden fer manifestacions en favor del Pablo Hasél. I a principi de mandat resulta que en aquesta ciutat el Pablo Hasél i els seus manifestants tenen dret a donar patades a les motos de la Guàrdia Urbana. I aquí no passa res. I en aquesta ciutat podem tenir l'inici de mandat 3 persones encaputxades que van pujar fins a la terrassa de la Paeria, es van endur la bandera espanyola i ningú ha sabut en 4 anys qui ha sigut. I resulta que, mentre no es busca els incívics, no es castiga els delinqüents i no se'ls posa entre rejas, que dirien en castellà, resulta que els altres, que l'únic que volen que és promoure la cultura i tradicions lleidatanes a Lleida, se'ls impedeix. Per tant, aquesta doble vara de mesurar és el que no pot ser.
La veritat és que no s'entén.
Com li està passant, perdoneu, sí. Com li està passant a l'esport femení a l'AEM, que tampoc s'entén. També li van preguntar en aquest debat al senyor Pollo i al senyor Postius si donarien les ajudes promeses a l'AEM, que és el futbol, el club referent a la nostra ciutat des del futbol, des del punt de vista professional en l'àmbit del futbol, i no van respondre quin calla otorga.
No, totalment d'acord. Parlem de propostes, perquè no només a la Festa Major, sinó a la resta de l'any, la gent necessita moure's per la ciutat. La ciutat és el que és, al final. Hi ha molts cotxes o pocs, no ho sé. Això ja depèn de com ho medim. Però sí que és veritat que la mobilitat a les ciutats, al segle XXI, és un hàndicap important i que els ajuntaments de cada municipi hi han de donar solució. Què proposeu des del Partit Popular?
Mira, avui parlo molt d'aquesta dictadura d'esquerres, perquè avui ha de saber la gent que avui tenim a Lleida, crec que a José Luis Rodríguez Zapatero. I l'últim dia de campanya tindrem a Pedro Sánchez. Zapatero i Sánchez, que són la mateixa moneda i la mateixa cara de la mateixa moneda, són qui han provocat aquesta dictadura d'esquerres al conjunt d'Espanya, perquè van imposar un model que al final s'ha acabat convertint com que tots el tenim que donar per fet des del punt de vista de la terminologia, el gènere, el pacte amb els nacionalistes independentistes, acceptar, com molt bé s'ha vist, persones de Bildu alegistes. Tot això va començar amb ells. I això vull acabar arribant amb aquest tema perquè ells són els que van imposar aquest model de mobilitat sostenible que tothom té que acceptar que tenim que anar d'una determinada manera, en patinet i en bicicleta, quan el que s'ha d'adaptar a la mobilitat és a cada ciutat en funció de les circumstàncies. Lleida dia d'avui és intransitable. Tenim un tràfic exagerat. S'han construït i s'han fet obres i ampliació de voreres en carrers del tot innecessari. Han provocat un caos. Per cert, en recordes que vaig dir en una tertúlia que aquest caos acabaria principalment el primer dia que acabessin el col els nens? 22 de juny, que la gent se'n recordi. Ja veureu com se complirà aquesta data.
En principi estava previst acabar l'abril, maig.
I, no, i jo vaig dir, això s'acabarà 16 de maig, com a quan acabin el col·le i anirem cap allí. On vull anar? Clar que s'ha d'ampliar voreres allà on sigui necessari, però no per ampliar-les, per millorar-les, però no en carrers que no ha sigut del tot imprescindible com Rambla d'Aragó, sinó d'altres. El problema és que les voreres s'han d'ampliar pels vianants, no pels patiners i bicicletes i per instal·lar terrasses que acaben provocant conflictes en l'àmbit de la conciliació, del descans de les persones i l'oci nocturn. Evidentment que cal apostar per la mobilitat i cal fomentar el transport públic. Nosaltres apostem per dividir la línia 7, que és la que connecta Magraners amb el CK, que tarden 1 hora i 34 minuts quan arriben al centre a Rambla Ferran, dividir-la, perquè no tardin tant. Clar que cal potenciar el transport amb els barris des del centre i, per tant, des del punt de vista dels barris més perifèrics i allunyats de la ciutat del centre, cal potenciar-ne la freqüència dels autobusos. Evidentment que cal habilitar, que nosaltres fa 4 anys que ho defensem, un pàrquing dissuasori a l'Arnau de Vilanova, gratuït o low cost, que ho portem al nostre programa electoral per a malalts, usuaris i familiars. Evidentment que cal potenciar precisament el transport públic cap a l'Arnau i cap al tanatori. I evidentment que cal potenciar el servei taxi i la demanda pels veïns de l'Horta, Llívia, Surts i Raïmat. Aquests són reptes que són del tot lògics. El que no pot ser és que vulguin ampliar voreres per eliminar cotxes, els cotxes no s'eliminen perquè ningú pot obligar-nos a deixar el cotxe, perquè al final la llibertat de les persones està per sobre del que vulguin aquests governs progressistes i d'esquerres, però clar, el que no pot ser és que vulguin fomentar el transport públic i no tinguin, comprin autobusos elèctrics i no hi hagi un enxufar als autobusos per connectar-los, per carregar-los. Això és el que està passant a Lleida. No hi ha carregadors per carregar els cotxes elèctrics. Per tant, està molt bé fomentar aquest tipus de transport quan a la pràctica és del tot impossible. Per tant, aquest fals progressisme és de titular. Per això dic que és fals. Perquè el titular és molt bonic, però després això no s'ajusta a la pràctica de la realitat.
Hem abusat potser de la a Lleida, parlo, perquè és veritat que això s'ha de tractar a cada ciutat, que té les seves peculiaritats. Hem abusat molt aquí, que en part és cert, de la Lleida que en 20-25 minuts pots anar de punta a punta caminant. I això és cert a mitges. O sigui, depèn de per on et moguis, sí, però depèn de cap a on haguis d'anar, no arribes.
Tu escolta els eslògans. Tu portes aquí un dia els candidats socialistes i d'esquerres, independentistes, comunistes, tots, els eslògans. Lleida verda, Lleida sostenible, Lleida saludable, Lleida ecològica, Lleida per la mobilitat. Tot això són titulars, que està molt bé, que queda molt bé, la gent que ho escolta diu, doncs mira que bonic, però després això no s'ajusta a la realitat sobre el paper, que és el gran problema que tenim a Lleida. Lleida ha crescut i molt. Ha crescut de forma desigual. Però clar, el que no pot ser és que al final sempre es concentrin les obres en determinades zones i s'estiguin abandonant el deteriorament constant i continuat dels barris. Sí, a una ciutat amb obres, a una ciutat sense un pla de mobilitat i a una ciutat en la que l'Ajuntament i els partits d'esquerres miren cap a un altre costat, quan s'ataca la integritat física i la llibertat individual de les persones amb vandalisme i delinqüència per les nits en Festa Major, com tu molt bé has explicat, doncs tenim un futur molt negre.
Parlàvem de les obres, s'estan concentrant ara principalment al pont de Pardinyes per fer el carril bici que connecti la part del polígon del Segre, que després, un cop arribes allí, no sé exactament cap on vas.
Cap a cap puesto.
Rambla d'Aragó, Prat de la Riba, Ricard Vinyes, que ja es va fer en el seu moment.
Carrer Girona a Pardinyes.
També. Però n'hi ha un
ara
altre...
Ara està carrer, un tram del carrer Penedès a Balàfia, que fa no sé quants dies que ha començat i allà estan.
Bueno, sí, perquè teòricament també hi ha el carrer Luis Siquet Cadena fins a Gualda. Hi ha un altre eix principal a Lleida que no té la mobilitat resolta de cap de les maneres ni té vida, i és el tema de la Rambla de Ferran. La Rambla de Ferran és un espai gran, és un eix, al final, a la ciutat de Lleida, que sembla que està costant de trobar com adaptar-lo al segle XXI.
Nosaltres, la setmana passada, dissabte, vam proposar un projecte de revitalització de la Rambla Ferran, un projecte que vam encargar a l'enginyer Josep Maria Cerveto, que el tenim dissenyat i planificat, perquè cal explicar dues coses. Primer, l'Ajuntament ha presentat un projecte per recuperar i fer obres, ampliació de vorera, al marge esquerre de la Rambla Ferran, perquè ens entenguem, és allà on va el Museu Morera. Uh-huh. Únicament obres pel marge esquerre, i les han aconseguit amb fons europeus, no fons de l'Ajuntament, fons europeus. Per tant, els importa el marge esquerre, ni el centre de l'illa ni el marge dret. Nosaltres proposem un projecte de revitalització i recuperació de tota la Rambla Ferran, consistent en... No eliminem el pas dels vehicles, perquè això és evident que és del tot impossible, perquè ja seria un excés de caos, però sí que donem prioritat als vianants i recuperar, des del punt de vista de mobiliari urbà, bancs, il·luminació, neteja, zones verdes i ajardinades, pacificació per la convivència, insistim, entre el que és les persones que tenen que anar caminant amb els cotxes, sense eliminar el pas de vehicles. Amb quin objectiu? Rentar-li la imatge a la Rambla Ferran. Històricament, com bé dius tu, ha sigut el Center Business Department de Lleida, el CBD, que vol dir el centre de negocis. Aquesta idea de centre de negocis s'ha perdut. La Rambla Ferran de dia té un públic, de tarda en té un altre, i de nit, millor que no en parlem. De nit hi ha els Amics del Pollo i Postius i Socialistes, allí. Dit això, què volem? Recuperar-la, dignificar-la, perquè torni a ser un espai de concentració comercial, lúdic, però també habitacional. Pensa que la gent ha de tenir molt clara una cosa. L'eix comercial és comercial i habitacional o no ho és? O no serà? No pot ser l'eix comercial únicament comercial sense recuperar els habitatges. Doncs la Rambla Ferran, quelcom similar, perquè per desenvolupar un projecte es té que revitalitzar des del punt de vista habitacional del pla d'habitatges, a la Rambla Ferran i el seu entorn. I aquesta té que ser la imatge que es té que trobar una persona quan surt de l'estació de tren. Una Rambla Ferran viva, verda, una Rambla Ferran dinàmica, una Rambla Ferran que connecta els barris de Pardinyes amb el centre, amb Capon, amb Noguerola, amb l'eix comercial, amb Príncep de Viana. I aquest espai, que jo quan era petit ho veia, anar a la Rambla Ferran eren al banc, eren al notari, eren a l'advocat, eren al gestor, eren a fer tramitacions burocràtiques i administratives, era vida. Ara, dia d'avui, la Rambla Ferran és un niu d'un focus, insistim, de foscor.
No, i a més, és important perquè és porta d'entrada,
claro, per
la gent que ve amb tren i futurament, si s'acaba fent,
l'estació
d'autobusos.
Exacte, però això és importantíssim. El que no pot ser és que es presenti al govern de la Paeria un projecte per revitalitzar únic i exclusivament el marge esquerre de la Rambla Ferran. És que, clar, algú s'imagina que només menja els dilluns, els dimecres i els divendres i el dimarts, dijous, dissabte i diumenge no dini. Doncs això és el que ens està proposant el govern de la Paeria. Arreglar un 33% de la Rambla. És que això són chapuzas, pollo. Uh-huh.
Doncs feina per fer, ja ho veieu, a la ciutat de Lleida. Avui n'hem estat parlant amb el candidat del Partit Popular a aquestes properes eleccions a l'Ajuntament de Lleida del 28 de maig, el Xavi Palau. Xavi, com sempre, un plaer, gràcies.
Moltes gràcies, Ricard.
I estem a un minut de la una de la tarda. Estava buscant això d'efemèrides, coses que passen tal dia com avui, i m'ha aparegut una de... Bueno, jo la vaig fer anar molt en el seu moment. Tal dia com avui, 16 de maig, però de 1988, va aparèixer el teletext per primera vegada a les televisions d'Espanya. I primer va començar Televisió Espanyola, el teletext. Després de l'edat que tinguis, potser no ho has sentit en la teva vida i no ho has fet anar mai. Però abans era com... Enteneu-me, no és així, però l'internet superreduït que teníem, que ens arribava a la tele a través de l'antena de televisió. Allò que apretes el botó de TXT, teletext, i et surt doncs, diferents seccions, notícies, informació, actualitat, el temps, etc, etc, etc. Doncs tal dia com avui del 88. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una, després el migdia de Cope Lleida.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Los 7 etarras condenados por delitos de sangre renunciarán a ser concejales si resultan elegidos el próximo 28 de mayo. Este es el último capítulo de un episodio indignante que ha irrumpido en la campaña electoral de las autonómicas y municipales. Hablo de la inclusión como candidatos de Bildu en municipios de País Vasco y Navarra de condenados por terrorismo o colaboración con ETA. En total, 44 nombres, entre los que están esos 7 condenados por haber participado directamente en atentados. Esta mañana, estos condenados por asesinato han emitido un comunicado en el que vienen a decir que asumen la vía exclusivamente política y democrática, que no quieren añadir más padecimiento a las víctimas de ETA y a las que han sufrido el conflicto, así lo llaman. Y al final también añaden que se han impuesto intereses partidistas y electoralistas para dañar a Bildu. Bueno, con este comunicado dan un paso al lado y, curiosamente, a quien despejan el camino no es tanto a Bildu como a Pedro Sánchez, que se estaba viendo políticamente arrinconado por este asunto a menos de 15 días de esas elecciones autonómicas y municipales. Los propios varones socialistas están marcando distancias con una dirección que se ha mostrado incapaz de coger el toro por los cuernos en este asunto para no molestar a uno de sus socios preferentes. Hay que recordar que Pedro Sánchez está como presidente gracias a la abstención de Bildu, que este gobierno ha sacado leyes adelante gracias a Bildu y que hay gobiernos socialistas, como por ejemplo el de Navarra, que lo son también gracias a la abstención de Bildu. Tras el comunicado de hoy, al PSOE se le rebaja bastante la presión, especialmente en este martes en el que Pedro Sánchez tiene cara a cara en el Senado con Alberto Núñez Feijóo. Aún así, estos 7 candidatos aparecerán todavía en las papeletas electorales el 28M porque las listas ya están cerradas y la ley no permite hacer cambios. Si al final acaban consiguiendo un sillón de concejal y cumplen su palabra, será entonces cuando renuncien. Todo este asunto lo que deja sin duda es un sabor amargo. Renunciarán al cargo por el motivo que sea, pero el mero hecho de incluir en listas electorales a 7 condenados por asesinato ha sido como arrojar la democracia a la cara de las víctimas de ETA. Pues además de esto, están pasando otros asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, el día está marcado por 2 huelgas. La que parece que se va a desconvocar, ya veremos, esta misma tarde, y es la de los funcionarios de la Seguridad Social que, de momento, mantienen los paros todos los viernes, además del 7 de septiembre, en protesta por la sobrecarga de trabajo. Todo apunta a que hoy podrían firmar un preacuerdo con el Ministerio de Escrivá para lograr mejoras laborales que pongan fin a sus protestas. La otra huelga que tenemos encima es la de los jueces y fiscales, cuya convocatoria indefinida se mantiene a partir del 22 de mayo. Hoy van a volver a reunirse con el Ministerio de Justicia para intentar poner fin a este conflicto. Ya veremos a ver qué pasa, porque tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina y los jueces toman decisiones, eso de las juntas electorales centrales y regionales. Bueno, y la pandemia ha provocado que nuestros alumnos de cuarto de primaria, que son los que ahora tienen 9-10 años, hayan empeorado en comprensión lectora. Bajan 7 puntos y estudiantes de Inglaterra, por ejemplo, le sacan casi un curso escolar en comparación. La evaluación internacional para el rendimiento educativo constata menos brecha en España entre niños y niñas, pero a costa de que ellas han empeorado en la lectura, han ido para abajo. Y la Red Española contra la Trata de Personas, de la que forma parte Cáritas, ha urgido al Gobierno a la aprobación en el próximo Consejo de Ministros del proyecto de ley que aborde todas las formas de trata y mejore los procedimientos de identificación y asistencia a las víctimas. Considera que estamos ante una oportunidad histórica para sacar adelante su tramitación parlamentaria para que, con su aprobación antes del fin de esta legislatura, se garantice la protección de las víctimas de la trata y explotación de seres humanos en todas sus formas. Y desde hoy se celebra en Puerto Rico la Asamblea General del Consejo Episcopal Latinoamericano, en la que participan los presidentes, secretarios generales y delegados de las 22 conferencias episcopales de esa región. Además de elegir la directiva para los próximos 4 años, se trazarán los desafíos pastorales en relación con el actual sínodo de la sinodalidad.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Manchester espera al Real Madrid para las semifinales de Champions.
El Real Madrid acaba de aterrizar en Manchester para jugar mañana esa vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones. Lo hace pendiente de Camavinga, que se debe entrenar esta tarde y apunta a titular. Una de las dudas es saber si juega Rodrigo en el once inicial. Y en el Manchester City, al mediodía, va a hablar Guardiola. Antes, noticias del equipo inglés, Melchor Ruiz.
Un City que está en su mejor momento de la temporada, acaricia ya el título de la Premier y hay optimismo para eliminar al Real Madrid. En el último partido, Pep Guardiola reservaba a cuatro hombres importantes, entre ellos De Bruyne y Stone, que no jugaron ni un solo minuto, por lo que Guardiola solo está pendiente de la evolución en el último entrenamiento del neerlandés Ake, que ya se perdió el partido del Bernabéu. Si no pudiese recuperar al holandés, Pep repetiría el once.
Hoy a las 9, partido de vuelta de las semifinales italianas de la Liga de Campeones, Milán-Inter, con ventaja de los interistas por 2-0.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem ja el migdia de Cope Lleida amb 6 minuts per sobre de la una. Pujant lleugerament la temperatura, fregant ja els 23, o ja els hem assolit els 23 graus, a la ciutat de Lleida. El vent fa que la sensació, doncs, sigui inferior, i el que fem ara és marxar cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per conèixer quina és la previsió pel que queda de dia i també de cara a demà. Laura Vila, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Bufa vent del nord-oest amb intervals d'intensitat forta i ràfegues molt fortes durant la jornada a cotes altes del Pirineu. Al vessant nord del Pirineu el cel està ennuvolat o cobert amb precipitacions que seran en forma de neu al voltant de 1.500-1.700 metres. A la resta predomina el cel poc ennuvolat. Les temperatures baixen lleugerament al Pirineu i es mantenen sense canvis. A la resta la màxima és de 27 graus a Lleida. Demà el vent serà fluix de component nord amb probables ràfegues molt fortes. A cotes altes del Pirineu predominarà el cel poc ennuvolat augmentant a intervals ennuvolats o cel ennuvolat al vessant nord del Pirineu, on no es descarten precipitacions febles la segona meitat del dia. Esperem gelades febles al punts del Pirineu i temperatures amb pocs canvis, amb màximes de 27 graus a Lleida, 19 a la Seu d'Urgell i 11 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Fem una ullada ràpida a la darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I marxem cap a Saragossa perquè desenes de tractors arribats de Ponent i les Terres de l'Ebre s'han concentrat al davant de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre per demanar ajudes urgents per la sequera que pateixen i per denunciar que el paquet de mesures que va anunciar la setmana passada el Ministeri és insuficient. Convocats pel sindicat Unió de Pagesos, els tractors, que van sortir dilluns des de Catalunya i han arribat a Saragossa després d'unes 20 hores de trajecte. Els pagesos critiquen la gestió que ha fet l'organisme de Conca de la situació i consideren que hi ha hagut manca de planificació pel tancament dels canals d'Urgell i Segarra-Garrigues. Demà dimecres està previst que la Confederació es reuneixi amb el sector. Recordem que Agroseguro, per exemple, calcula que haurà d'indemnitzar amb uns 25 milions d'euros els cerealistes que tenen contractada l'assegurança amb cobertura de sequera a Lleida, que sumen de l'ordre de 60.000 hectàrees. Són compensacions històriques mai vistes des de que es va posar en marxa l'assegurança en els anys 80 del segle passat, però recordem que no tothom té assegurança i els que la tenen, no tothom té contractada la cobertura de sequera. Per tant, estem parlant d'una cobertura doncs, no àmplia al sector. De fet, la PIMEC, que és la petita i mitjana empresa de Catalunya, ha començat a posar xifres a l'impacte de la sequera en el sector primari. Diuen que l'afectació és de fins als 160 milions d'euros al Segrià, a la Segarra, les Garrigues i el Canal d'Urgell. Això estem parlant de pèrdues de fruit, però si la falta d'aigua mata els arbres i el cultiu, les pèrdues superaran els 700 milions d'euros, només a la zona de l'Urgell. Des de la patronal reconeixen que en la gestió de l'actual sequera es va tard,
critiquen la falta de planificació després de 23 mesos sense pluges i qüestionen els desembassaments per fer llum o les pèrdues dels pantans, que és del 25%. Per tant, que anem tard, ja fa mesos que t'ho estem explicant també, però que les decisions que s'han pres han pres tard i precipitades, que són males conselleres, les preses. Vos que expliqui xifres? Doncs mira, en aquests moments el pantà de Rialp es troba al 6,7% de la seva capacitat, potser és un dels més afectats. Del total, 6,7% del total. L'any passat, que ja estàvem en una situació de sequera, no tan extrema com aquesta, el pantà estava al 47%. Per tant, déu-n'hi-do. O sigui, l'any passat ja no arribàvem a la meitat i estàvem amb alarma. Aquest any estem al 6,7%. De totes maneres, per posar-hi una mica de llum a la història, les properes dues setmanes segurament les temperatures seguiran sent baixes. Ja ho sé que això no millora el tema del regadiu, però sí que el consum d'aigua baixarà. Això està clar. Com que el consum d'aigua baixarà, n'estalviarem una mica més. Ho dic per buscar la part positiva, si vols, de l'assumpte.
COPE Lleida. Estàs informat.
Venga, que ens aturem i parlem de gastronomia.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Diga que ja anem camí cap a dos quarts de dues de la tarda. És el moment en el que parlem de gastronomia, com tots els dimarts. Felip Urbano, què tal? Bon dia, com estàs?
Bona, Ricard. Què tal? Què dius? Tot bé?
Sí, senyor. Igual o millor que tu, mira què et dic.
Sí, no? Crec que tens algun convidat aquí a l'estudi avui,
sí,
no?
Escolta, avui és estrany. Això, mira, quasi ben fet de tot ja a la vida, però això no ho havíem fet mai, eh?
Ara sí, que està el convidat i no és raro, és raro això. Però
clar, o sigui, tu estàs allà, el convidat està aquí, jo també estic aquí, no ho havíem fet mai això, eh?
Bueno.
Mira, tu ja el coneixes, suposo. Avui està amb nosaltres l'Albert Isasi, és el nou president de Ruta del Vi de Lleida. Albert, què tal, bon dia?
Hola, què tal, bon dia?
I gràcies per estar amb nosaltres aquí als estudis. Us coneixeu, Felip?
Sí, bones, Albert. Hòstia, que raro se me fa estar jo aquí a Barcelona i tu a l'estudi. És una cosa estranya, això, una sensació
sí,
rara.
Bueno. Et busco però no trobo.
Sí, sí, és que on està, on està? No? Sí.
Albert, què és la Ruta del Vi de Lleida?
Doncs la Ruta del Vi de Lleida és un grup de gent i empreses i organismes de diferent índole que busquem i pretenem donar a conèixer a la destinació Lleida, agafada de la mà de la DEO Costes de Segre. Hi som ajuntaments, consells comarcals, també hi som, òbviament, a cellers, perquè al cap i a la fi estem parlant de vi, també hi som restaurants, també hi som hotels, també hi som botigues especialitzades en venda de vins. Llavors, una sèrie de persones amb un tema en comú, que és el vi, i que treballem tots junts per aconseguir que es conegui el vi d'aquí de Lleida.
Clar, tot i que entenc que va molt de la mà de la DEO Costes del Segre, és una associació que no depèn exclusivament de la DEO Costes del Segre, sinó que funciona sola.
Correcte. Sí que és cert que fins ara fa unes setmanes, Tomàs Cusiner era president de Ruta del Vi de Lleida, des de fa un mes ben bé que he entrat jo al seu lloc, i com que també és president de la DEO, doncs podia portar aquesta confusió, si li volem dir, però no, són dos organismes, estaments, digue-li com vulguis, independents, i ara, doncs això, havent-hi dos figures diferents, doncs la idea és diferenciar-ho encara més, però, insisteixo, molt agafats de la mà, el vi de la DEO és el nostre nexe d'unió.
Albert, tu, a més, ets el director del balneari de Rocallaura, l'Ibèric Balneari de Rocallaura. Com t'arriba aquesta relació amb el vi?
Diguem, a nivell personal, m'agrada el vi. tan fàcil i tan senzill com això. Soc seguidor del vi, m'agrada tastar vins, m'agrada conèixer, tinc aquest neguit. No soc enòleg, no soc sommelier, no soc especialista, soc un aficionat curiós, podríem dir-li així.
Uh-huh. Però això és una cosa que vas viure a casa, els teus pares, algú a la família, o simplement vas anar provant i és una cosa que has descobert?
No, pensa que els meus estudis, des de principi, venen del món de l'hostaleria. Uh-huh. És allò que quan...
Per tant, una mini relació ja.
Una mica sí que hi és. Lo típic, no?, de que quan de petit et diuen que vols ser de gran, pues, sempre pensava... Sempre...
Això t'ho anava a preguntar.
Sí, no, les meves dos grans aficions, no era una afició realment, però sí que volia ser cuiner, que no ho soc, cuino a casa i prou, i volia ser bomber, que és una altra cosa que no té res a veure, però que també m'agradava molt de petit, no sé per què. Llavors, la part d'aquesta de bomber, totalment descartada, per motius obvis, no tinc el físic, no tinc les aptituds ni les actituds per ser bomber. La part de la cuina, doncs, podem dir que sí, que passaven els anys, seguia tenint aquesta curiositat, va arribar el moment de decidir cap on tirar, i vaig tirar cap a la gestió hotelera. Uh-huh. Llavors, doncs això, vaig estudiar lo típic, no? De que quan comences, què vols ser? Doncs director d'hotel. Vaig començar de les bases, portant maletes en un hotel, recepcionista, cap de recepció, etc., fins a arribar a la direcció.
Ho consideres un encert, haver començat així?
Sí, totalment. Totalment perquè és que toques tots els pals. O sigui, pots entendre el punt de vista d'això, del noi... perquè normalment acostuma a ser gent jove que et porta una maleta, fins a això, no? Fins a la feina del recepcionista, el cara al client, no? El que és l'atenció al client, el cara al públic, fins a, doncs, òbviament, tasques de més responsabilitat. Clar, quan ets director d'hotel o de balneari, en aquest cas, que ho soc ara i que també vaig ser-ho durant 4 anys també al balneari de Caldes de Boí, aquí al Pirineu de Lleida, que no només portes les habitacions, no? L'hotel, portes la restauració, portes doncs, tot el paquet que forma, doncs, en el cas d'un balneari, doncs això, no? La zona de termalisme, d'aigües termals, més la restauració, més l'allotjament. Llavors, clar, com lliguem el tema vins? Doncs una mica pues, això, no? Quan t'encarregues també, juntament amb l'equip de restaurant, de l'oferta gastronòmica... jo sóc molt de la filosofia aquesta de proximitat, de quilòmetre zero, crec que té tot el sentit del món. No? Jo penso, per exemple, en els clients que venen al meu hotel, aquí al balneari, la majoria d'ells, per proximitat, són de Barcelona i Rodalies, i dono per fet, igual m'equivoco, però crec que no, que quan venen aquí el que busquen és producte d'aquí.
És que jo penso exactament el mateix. És més, a nivell personal, quan visites... No hi ha un altre país, una altra regió, a vegades vas al restaurant i... Escolta, quin és el plat típic d'aquí, no? Doncs el vinc a provar.
Tal qual. És que...
Però a part també penso que per part de la feina que hem de fer en altres, amb els clients, és oferir, en aquest cas, si parlem de vi, la gastronomia està clar, està claríssim, perquè tu vas oferir la zona teua d'allà, però en tema de vi, jo crec que hem d'oferir i estem a Lleida, doncs vins de la Deu Roses del Segre, perquè cada... si tu vas ara i marxes a Jerez, quin vi t'oferiran? Xerri, no? Jerez. Llavors aquí hem de fer el mateix, penso, eh?
Sí,
no,
sí.
Estic segur que al balneari de Rocallaura segur que hi ha moltes referències del Deu Roses del Segre, eh?
Òbviament. I des de la meva arribada encara més, sí, sí. No, és algo que lo que et dic, que trobo de sentit comú. Reprenent el tema, no vas a un restaurant de la província de Lleida a menjar un pop a la brasa, per exemple. Uh-huh. Després t'ho trobaràs o no i voldràs o no fer-ho, però quan agafes el cotxe i tires cap allà, o vens cap aquí, en aquest cas, que som a Lleida, crec que no vas amb aquesta idea. Tirem del tòpic, no?, els cargols i tot això. Uh-huh. Però és que realment és això, no? Considero que és el que la gent busca. Doncs, parlant de vins, crec que hauria de ser igual... si vols, doncs això, un vi d'un altre déu, segur que el trobaràs en aquell territori. Aquí, el que hem d'aconseguir, que és un dels objectius igual modest, però crec que té això molta lògica, és que el client sigui propi d'aquí de Lleida o sigui de Barcelona o de Saragossa, d'on vinguin, quan seguin a una taula en un restaurant nostre, trobin els nostres vins.
Estem parlant amb l'Albert Isasis, el nou president de Ruta del Vi de Lleida. Els trobes a internet www.rutadelvideLleida.cat, tot junt i així de fàcil, rutadelvideLleida.cat. Suposo que la vostra web i entre les vostres, els vostres objectius és difondre al màxim la major part d'activitats que es duguin a terme al territori que tinguin a veure amb els vins.
Sí, és complementar l'oferta. El que et comentava al principi, som cellers, som restaurants, som hotels. El celler, òbviament, el que busca és vendre vins, però el reclam o la manera de treure aquest client és amb activitat, amb contingut. No només arribar com a client, visitar el celler, veure com es fa el vi i després fer un tastet i comprar alguna ampolla, sinó que hi hagi una activitat complementària diferent, inusual, que sigui reclam, no? que diferenciï de la resta i que et serveixi com a ganxo per poder atreure aquesta visita, no? aquest extra.
Estava pensant i estava mirant ara la plana web, clar, ja que es diu Ruta del Vi de Lleida, dic igual tenen una ruta feta o rutes, però clar, hi ha tants punts, si ja incloem allotjaments, restauració, tot el tema de dels cellers, de vins, etc, que és, bueno, és impossible, no, es podria fer una ruta, però podríem fer una ruta de 15 dies o d'un mes, com a mínim.
Així és, pensa que al final són 7 subzones i des de la més al nord Pallars fins a les del sud, en Vall del Corb, Garrigues, hi ha molt quilòmetre, hi ha molta, molta distància. No és una ruta per fer-la en un cap de setmana. I a més, som 37, t'ho dic a la memòria, cellers, o són, perquè no, jo no soc celler, però hi ha molta varietat, hi ha molta... tant a nivell climatològic, a nivell de destinació. És una ruta i és una DO que no te la fas en un cap de setmana. Has d'anar...
No.
Òbviament no.
No.
I a més això, tenim, insisteixo en el que deia abans, tenim la sort de ser-hi molt a prop de grans nuclis urbans, no? Barcelona Capital i Rodalies, a Saragossa, o Cinema Tarragona... Llavors, aquesta escapada de cap de setmana és senzilla de fer. No et requereix de molt de temps de trasllat.
Clar. Albert, com a Ruta del Vi de Lleida, organitzeu algun esdeveniment al llarg de l'any?
Aquest any estem treballant en fer cosetes. Encara estem en procés inicial d'alguna cosa que el seu dia es va fer, que volem reprendre...
I ara, Albert, ara... una pregunta, digue'm. Que com estava en directe, no, és que com estava en directe i Ricard ja ho sap, això que a mi m'agrada fer aquestes coses, tornarem a tindre la festa del Vi de Lleida algun dia més, o es tornarà tot això de
jo,
fa temps?
Ara com ara no et puc garantir el 100%, et puc dir que és l'objectiu, o és un dels objectius.
Clar. Però tu, és que Felip, has anat directe.
Ha anat a saco.
Felip, has anat directe. Jo li deia algun esdeveniment, sí. I ell m'estava dient que...
Sí, però pensa que això, clar, pensa, ostres, com li podríem dir amb això a l'Albert, no? I clar, vaig pensar, hòstia, si li dic, li envio un WhatsApp i li explico, dirà, no, això no. Llavors, clar, hem de saber si al final tornarà la ciutat a tindre aquella festa del vi, que jo me recordo la última, va ser espectacular, sempre plou al final, però no ens enterlo dia mai, però, ostres, jo penso
escolta,
que...
Si sempre plou, posem-la ja, de totes maneres. Suposo que hi ha tants actors relacionats amb una activitat tan gran que s'ha de parlar amb molta gent, eh?
S'ha de parlar amb molta gent i també enteneu que porto un mes i escaig.
Clar.
Encara no m'ha donat temps a parlar amb tothom i arribar a tot arreu. Llavors, sí que és això, sí que quan arribes al càrrec tens moltes idees i tens molts objectius. Aquest és un d'ells i és, no sé si el principal, però un dels top.
Escolta,
és això.
Com a Albert, Isasi, n'hi ha algun que et faci especial il·lusió que diguis, mira, és que aquest jo ja me l'he imaginat i vull portar-lo, dur-lo a terme?
Jo és que més que fer coses noves, vull recuperar coses que han desaparegut o estan, entre cometes, en decliu. Al final, insisteixo, la meva idea és com fer marca, que es parli dels vins de la DO, que es parli de la ruta, fer activitats, fer fires, fer presències, fer... Llavors, clar, Fira del Vi de Lleida és, el que et deia, és és el principal, no? Al final, la ruta del vi de Lleida, hem de fer a Lleida algo important i durant molts anys va funcionar, òbviament per tot el tema Covid i de més va haver de parar, i és una cosa que s'ha d'agafar per fer-la reprendre, per fer que torni. A partir d'aquí, tots aquests pobles que formen part de la DO, que formen part de la ruta, que en el seu dia van fer alguna festa específica, alguna fira, s'ha de recuperar. O sigui, hem de generar, igual que parlem abans, no? que els cellers que estan començant a oferir proposta alternativa, hem de, doncs això, recuperar aquesta oferta, aquesta activitat que temps enrere, doncs, pràcticament cada cap de setmana trobaves algo, i ja dic, per circumstàncies que ens va obligar tots a parar un parell d'anyets, doncs hem de recuperar-ho.
Molt bé, doncs us recordo la web www.rutadelvideLleida.cat, allí teniu tota la informació, rutadelvideLleida.cat, teniu tota la informació, però si visiteu la web avui l'haureu de tornar a visitar la setmana vinent o d'aquí 3 setmanes o d'aquí 1 mes, perquè això està en constant evolució, és a dir, es van incorporant noves activitats i per tant és la manera d'estar al dia. Albert, escolta, com a director del balneari de l'Ibèric Roca Llaura, quant temps portes?
Doncs porto 9 mesos farà ara.
9 mesos?
Sí, poquet.
És un balneari que me n'han parlat molt bé, sobretot per la zona.
Sí. És un balneari que, si parlem de zona, estem dintre la ruta del Cister, per tant, tens aquest reclam cultural, estem a tocar de Vallbona de les Monges i del Monestir, i estem també molt a prop de Santa Creu i de Poblet. Per tant, és un allotjament molt interessant de cara a aquest turisme cultural. A més, doncs això, estem molt a prop de tots aquests petits poblets medievals, no, d'edificis de pedra seca. És un lloc que et permet desconnectar, no? que et permet oblidar-te'n de l'estrès, dels fums, dels cotxes, ara que, doncs això, sí. No? Hi ha tanta problemàtica de mobilitat. Vens aquí i et deixes anar. Simplement és això. Arribes, aparques el cotxe, tens el teu espai per poder desconnectar. Fins i tot...
Deu haver rutes fins i tot per caminar.
Hi ha rutes per caminar, hi ha rutes per fer bicicleta.
El tema d'aigua ja no diguem.
Òbviament, el balneari al final és el nostre reclam principal, sigui per fer un circuit termal, que és, diguem, l'oferta, diguem, més primària que oferim, però pots fer massatges, pots fer doncs una sèrie de propostes de relax i desconnexió. A més, hi ha gent que ho pot agafar com un punt a favor o no, el tema de la mobilitat, de la cobertura mòbil. Jo és un tema que...
Hi ha poca cobertura.
Hi ha poca cobertura.
Vale, mira, és una excusa més.
És que depèn
a l'hotel segur que tenen bona wifi, això
sí,
no pateix.
Sí, això sí.
Però cobertura mòbil, doncs és una zona...
Correcte.
Està mal coberta, per entendre's. No estareu aïllats. Eh?
Jo m'ho prenc com un punt a favor nostre, per insisteixo, no? Perquè al final, quan busques oferta balneari, el que busques és, doncs això, no? Relax, desconnexió... Uh-huh. Llavors, quan veus... Òbviament estan al seu dret, no? Però veus clients que arriben i el primer que fan és agafar el mòbil, és allò que dius, no és això. No és això. Llavors, això et pregunten, que no hi ha cobertura. Bueno, pues
per cert, que no fa massa vaig veure una fotografia d'un dels actors de la pel·lícula Alcarràs,
sí.
Arribant al vostre establiment.
Sí, sí.
No sé si per desconnectar. Clar, els ja sabeu que els actors de la pel·lícula Alcarràs no són actors professionals, per tant, els hi ha vingut tot aquest rebombori de la fama, events i actes i presentacions doncs de manera sorpresiva. I no sé si, escolta, un va dir, escolta, jo me'n vaig allà a desconnectar i ja està. Felip Urbano, escolta, no sé si tens alguna pregunta més per l'Albert.
No, que hòstia, m'hagués agradat estar a l'estudi, però bueno, igualment l'Albert i jo ens veiem dilluns dia 22 a Cascapell, a Barcelona, que fan unes jornades professionals de la DO Coses del Segre, que hi ha aproximadament uns 20-21 cellers de la DO, on se tastaran anyades noves, vins nous que han sortit, que cada any pues, van sortint cosetes noves a la DO, i bueno, ens veiem allà i allà ja xerrarem perquè hem de fer alguna cosa. Segurament haurem d'agafar un concepte, hem parlat, que, clar, una furgo, i hem de fer la ruta del vi abans de sortir fora de Catalunya, clar, perquè
No sé si el Felip t'organitza ràpid la història.
El concepte hem de fer alguna cosa.
La història és no parar, Albert.
Molt bé.
Aquesta és la gràcia.
Està amb nosaltres l'Albert Isasi, és el nou president de la Ruta del Vi de Lleida i també director del balneari ibèric Roca Llaura. Albert Isasi, com sempre, escolta, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona, que vagi tot molt bé amb aquesta nova aventura.
Molt agraït. Si em permets només un apunt final... aprofito el que tinc el micròfon aquí davant per, com sabeu, ara fa doncs, pràcticament un parell de setmanes, un mes, no arriba, els companys del celler de Gravera van tenir doncs, un inconvenient, si li volem dir així, va haver un incendi al seu voltant, van perdre 500 ceps, més o menys.
És veritat, sí.
Llavors, doncs això, han passat els dies, estan treballant ja des del primer dia molt dur per minimitzar les pèrdues. Vull aprofitar, doncs, això, que tinc el vostre micròfon davant per donar-los el meu suport a nivell de tots els membres de la ruta i molts ànims, perquè al final ja prou difícil és passar tot un any amb massa calor, poca calor, massa pluja, poca pluja, com per trobar-te ara, per aconseguir doncs, bons vins, que són és l'objectiu que tot celler té. Com per trobar-te en una situació com aquesta, doncs això, que no hi comptes amb ella i que a sobre doncs, els afecta tan directament. Tant. Per tant, insisteixo, molts ànims a seguir a la Gravera i a seguir treballant.
Doncs aquí queda, Albert. Una abraçada.
Una altra. Gràcies.
Felip Urbano, una entrevista més.
Sí, una més. En aquest cas, el president de la Ruta del Vi de Lleida, que tenia que passar per aquí sí o sí, evidentment. I bueno, pues, això continuem fent cosetes i bueno... La setmana que ve crec que serà també una sorpresa.
Escolta, que aviat ja la pleca Lleida, no sé si et deixaràs caure.
Ja te vaig dir que al final serà una sorpresa
vale,
l'estudi a l'hora i tot. Sí.
Felip, cuida't, una abraçada gran.
Una abraçada.
¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Me llamo Philip Marlowe. Soy detective privado.
Un nuevo clásico del cine negro.
Quiero que busque a mi amante. Desapareció sin despedir.
Liam Neeson interpreta al legendario detective.
Bajaré hasta el infierno y no me da miedo arrastrarlo conmigo. Marlowe.
Todos tenemos secretos.
12 de mayo solo en cines.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
3 minuts per sobre de 2:15. Ja sabeu que estem en campanya electoral des del passat divendres, en el que vam iniciar-la amb aquell debat juntament amb el diari La Mañana, des de la Granja Pifarré, que sembla que hagi passat una eternitat i és que he hagut de mirar dues vegades el calendari fa 4 dies, només d'això. Està amb nosaltres avui el candidat del PSC a l'Ajuntament de Lleida, a les properes eleccions municipals, Fèlix Larrosa. Fèlix, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
No sé si se t'està fent llarg també o no, o a vosaltres us passa volant el temps.
Sí, ens passa volant, però no vol dir que no se'ns faci llarg. Vull dir, passa de pressa, però dius, ostres, encara queden tants dies, no? Sobretot quan portes ja molt temps, presentant projectes, presentant iniciatives, parlant amb la gent, i bueno, de fet nosaltres no hem parat en 4 anys, vull dir, aquesta és la realitat. Vull dir, la nostra feina és fiscalitzar l'acció de govern i presentar alternatives, presentar propostes, i així ho hem anat fent aquests 4 anys.
Uh-huh. Per cert, avui està a Lleida acompanyant el candidat del PSC, l'expresident Zapatero. A quina hora ve i quina agenda teniu?
Bueno, pues bé, aquesta tarda, al voltant de les 6 de la tarda, i bé perquè li vaig demanar, vull dir, li vaig demanar que vingués, perquè estic molt preocupat per les persones que més necessiten de la intervenció municipal, no, de l'Ajuntament de Lleida, especialment pensant en les persones gran o en aquelles persones que estan dependents i que hem de pensar, hem de donar solucions, hem de presentar propostes per fer la vida, la seva vida, a nivell municipal més agradable, més empàtica, una administració propera. I ell, vull recordar que al marge de la valoració que la ciutadania pugui fer dels seus governs, hem de reconèixer que va posar en marxa la llei de la dependència. I això va ser un abans i un després del nostre estat de benestar. És a dir, de fet, la dependència es va constituir en una de les noves potes, no?, de la societat del benestar, d'aquesta societat que ha de cuidar les persones que més ens necessiten, i per això li vam demanar que vingués, i avui és a Lleida, i diu, sí, què farà? Doncs pues mira, anirà a veure el centre d'Aremi, que és un centre de persones amb paràlisi cerebral, i tindrà l'ocasió de veure a les persones que són allí, però també tindrà l'ocasió de parlar amb els educadors, parlar amb els preparadors, per parlar amb l'equip tècnic, amb l'equip directiu, i bueno, pues, tindrà l'ocasió de conèixer un dels centres exemplars que tenim a Lleida per persones amb aquesta situació, no? I després, aprofitant que el centre d'Emi és a Balàfia, pues, passejarem per Balàfia i saludarà els veïns i les veïnes de Balàfia que ens trobem, etc etc.
Molt bé. Doncs això serà aquesta tarda. Ara amb el candidat, en Fèlix Larrosa, anem a parlar de temes principals que estan sortint molt en aquesta campanya, com per exemple... a més, és un tema que avui hem baixat al carrer a preguntar a ciutadans i ciutadanes anònimament temes que li preocupaven de la ciutat. I curiosament, dic curiosament perquè ha baixat el company Sergi Tor i s'ha trobat que... fins i tot persones de 18, 19, 20 anys marcaven com a prioritat que torni la seguretat a la ciutat, que estan detectant que és una ciutat insegura i que hi ha poc civisme.
Doncs és així, lamentablement és així. Durant aquests dies, com tu dius, fèiem referència al debat de la setmana passada que vam fer, aquest és un dels temes que surt, perquè és que realment de les nostres enquestes el que diu és que és la segona preocupació que tenen els lleidatans i les lleidatanes. La primera és el manteniment, l'espai públic, etc., que és possible, com ben parlem, no? Però la seguretat és el segon element de preocupació. I la seguretat ciutadana es pot mesurar de dues maneres. La primera manera és... estadístiques. Quines són les estadístiques que troben les fonts oficials en aquest sentit, no? I les fonts oficials del Ministeri de l'Interior, que són fonts fiables, no? Diuen, escolti, a Lleida, l'últim trimestre de l'any 2022, que és l'última dada que tenim, es va incrementar la delinqüència en més d'un 10% respecte al mateix període de l'any anterior. I això és una dada. Uh-huh. I l'altra dada és que cada hora a Lleida hi ha 1,17 delictes. O sigui, cada hora a Lleida hi ha un fet delictiu. Clar, aquesta és una manera de mesurar. I l'altra manera de mesurar és la sensació que un pot tenir, no? De dir, tinc la sensació de que aquesta ciutat no és segura, tinc la sensació que aquest carrer no és segur, tinc aquesta sensació... I en qualsevol cas s'han de combatre les dues. S'han de combatre les dues, és a dir, has d'actuar per a resoldre l'estadística, perquè, a més... Faig un matís. Clar, l'estadística és fiable, però estem absolutament convençuts que les estadístiques no recullen totes les denúncies perquè hi ha gent que no va a denunciar. I te dono el cas. Ahir mateix, dues persones de la partida Boixadors ens van dir que havien entrat a robar a les seves cases, per tant, fets delictius, i no ho han denunciat.
No, està clar
que diuen, no val la pena, no val la pena.
És el mínim.
No val la pena, exacte. I per tant, clar, a mi, l'altre dia el Miquel Poi em diu, vostè com ho sap, no? Com ho sap que no? Perquè parlem amb la gent i la gent ens ho explica. I clar, Hem d'atacar l'estadística, hem de fer possible perquè això no succeeixi, amb doble direcció hem de fer que hi hagi menys fets delictius a la ciutat i hem de facilitar que la gent pugui fer la denúncia, perquè si una cosa amb l'altra, doncs podem pensar que això és el País d'Alícia i les Meravelles, no? I la segona situació és combatre la sensació, i això també requereix estratègia, requereix carrers il·luminats, requereix carrers endreçats, requereix la proximitat també d'una guàrdia urbana, que és el que nosaltres volem, una guàrdia urbana empoderada, no? El que no pot ser és que no creguem amb els nostres i les nostres agents de la guàrdia urbana. Per això vam presentar el nostre model policial, no? Vam dir, ja que el govern municipal no ens fa cas, fa 2 anys i mig estem dient s'ha de revisar el model policial que tenim a Lleida i sobretot hem de protegir a la Guàrdia Urbana, i protegir la Guàrdia Urbana vol dir més equipaments, vol dir més tecnologia, vol dir més vehicles, vol dir etcètera, etcètera, no? Però també vol dir més agents. I això vol dir tot això, i a més vol dir major reconeixement, és a dir, els hem de pagar millor. És que no està a l'alçada, no estan a l'alçada del que estan pagant a les altres ciutats, no? Del nivell de Lleida. I això, doncs, vol dir arromangar-se i prendre decisions. La Guàrdia Urbana ha d'estar més ben remunerada, ha d'estar més ben dotada, han d'haver més agents. Mira, el govern diu, ha incorporat 59 agents nous de policia, no? De Guàrdia Urbana, però el que no diu el govern és que 31 els vaig convocar jo. Els vaig convocar jo l'any 19. 31, la meitat, en un any. I jo considero que hi ha manca de voluntat política, no? I, bueno, doncs, aquesta sensació de seguretat l'has de tenir quan tens la Guàrdia Urbana de proximitat, no? Quan saps que al centre cívic del barri, del centre cívic més proper, tens una antena, diguem-ho així, de la Guàrdia Urbana per poder connectar-te directament, no? Perquè tampoc no volem és que quan truquis a la Guàrdia Urbana te contestin, atendrem la seva petició quan tinguem disponibilitat, que això ho diuen. I és demoledor.
Sí, perquè quan fas el pas de trucar és que necessites atenció immediata.
Exacte.
Parlàvem de la seguretat i l'incivisme com a un dels temes, doncs, que preocupa la ciutadania. L'altre és evident, és l'altra sensació, més que sensació també visualment es veu, de manca de manteniment i de neteja a la ciutat. És una cosa que fa, doncs, 3 anys vam aixecar el tema de la Covid-19, doncs, vale, van ser mesos convulsos, es podria fer millor i també pitjor, no hi entrem, però clar, estem al 2023 i la cosa no ha millorat, ni la sensació tampoc.
Bueno, perquè va haver la tentació de pensar que com que no hi havia gent al carrer, s'havia de minorar, no, les inversions que es podien fer amb diferents temes. Per exemple, vam estar un munt de mesos sense tenir un contracte contra les plagues, no? Bueno, doncs ja ens podem imaginar el que va passar, recordem-ho, vull dir, recordem-ho, ja sé que molesta, no? Però, clar, la gent va començar a veure animalets per la ciutat que no s'havien vist, no? I algú deia, no, és que això és un tema de biodiversitat, no? Perquè com que l'home no està als carrers o la dona no està als carrers, apareixen els animalets. No, el problema és que no s'estava fent el tractament contra les plagues, no? Bueno, es va perdre una gran oportunitat perquè les empreses que atenen la neteja, que atenen la jardineria, etcètera, són empreses molt professionals, però que estan molt limitats per la manca d'inversió que s'ha plantejat, no? I s'enreden amb contractes, s'enreden amb temes jurídics, i s'enreden dient, no, això no... No, escolti, necessitem gestió, i el que necessitem és una gestió eficient, i necessitem una gestió empàtica, i hem de fer una paella que estigui al costat de la ciutadania. I si podem invertir més en neteja, ho hem de fer. I si podem invertir més en parcs i jardins, ho hem de fer. Però no és si podem o no podem, és que volem, i aquest és el salt important, no? Volem invertir més. I nosaltres volem invertir perquè volem tenir un espai públic ordenat, endreçat, no? En net, segur. Volem uns parcs on se puguin fer coses, no? On una parella d'avis puguin passejar, donar-se de la mà i seure en un banc i parlar de la seva vida. I volem que hi hagi joves que fan atletisme, fan pràctica esportiva o juguen a no sé què. I volem que les famílies i que tenen animals de companyia puguin passejar amb tranquil·litat i puguin posar els seus animals en els parcs d'animals, no? I volem, això és el que volem. I això és un model de ciutat, i és el model de ciutat saludable que nosaltres volem, no?
Parlaves dels parcs. Recordo fa temps que una de les propostes que vas explicar aquí a Copa Lleida va ser que el PSC pretenia que els parcs fossin donar-li un... O sigui, que anessin un pas més enllà. És a dir, com a parc, evidentment, per descansar, per seure's, per passejar, però donar-li una volteta més.
Sí, la volteta més, per exemple, la posarem en marxa aquest dissabte, que estàs convidat i esteu convidats totes les persones que ens esteu escoltant, aquests hidratants i hidratanes que segueixen la COPE. Dissabte fem una jornada popular de ioga i ho farem en un parc, perquè volem explicar com som capaços, amb una bona gestió, des del punt de vista de l'àmbit municipal, de l'àmbit de l'esport, de l'àmbit de les persones grans, de l'àmbit de les dones, etc., som capaços d'organitzar sessions de ioga a l'aire lliure en un dels parcs de la ciutat, no? Un parc que precisament va fer un alcalde socialista. No?
On ho fareu?
Al parc de Joan Oró, entre la Bordeta i Aubarés, Copa d'Or, etc. Llavors, allí es farà una sessió per part d'una professional de ioga i el que farem és animar tothom a que participi, perquè volem això. Volem parcs on puguis seure a terra, a damunt de la gespa, a damunt de l'herba, no? A damunt de... Puguis agafar una catifa i fer el teu exercici, però que a més volem que t'acompanyi algú. O sigui, volem que hi hagi un acompanyament, que hi hagi una direcció, no? I que la gent participi globalment de la planificació pública que es planteja per aprofitar els parcs, per estar més a gust i sobretot per donar-los aquesta volta que tu plantejaves, no? La gestió dels espais públics, especialment dels parcs i dels jardins, requereix manteniment impecable, inversions, un rec eficient i requereix una dinamització municipal potent. Que això vol dir lideratge una vegada més per poder organitzar i coordinar aquestes activitats.
Clar, i en aquests parcs com hi arribarem? Ens hem de moure per la ciutat.
No, sí, ens hem de moure, però és que fixa't bé, nosaltres...
No, ho dic perquè avui en dia, ja ho sé que a més hi ha obres, i per tant ja s'ha greujat tot, però abans de les obres no podem dir que Lleida, amb la mida que té, sigués una ciutat massa amable a l'hora de transitar i de moure's.
No ho està sent, no ho està sent, i sempre... He parlat sempre de la ciutat de l'escala humana, d'aquella ciutat que ho pots fer tot en un quart d'hora, no?, caminant. Però també és veritat que a vegades es prenen decisions una mica insòlites, no? Ara mateix s'estan fent unes inversions molt importants al mig de la ciutat i vull que els oients de la cadena COPE sàpiguin que aquestes obres s'estan fent sense una planificació. S'ha decidit invertir allí per fer voreres més amples, en carrers que ja tenien les voreres segurament més amples de la ciutat, però és que ara, vist el resultat, resulta que han fet voreres, però no perquè passegi la gent. Per tant, no ho acabem d'entendre, no? Ara estem observant això amb una certa sorpresa, no? Però, bueno, també estic observant, no sé com acabarà, però el parc infantil que han col·locat al costat de la plaça Catalunya no reuneix les recomanacions de la Unió Europea sobre tema de seguretat amb temes de parcs infantils. S'ha posat sobre una superfície dura, que no ho entenc, perquè les recomanacions és que una atracció hauria d'anar amb una superfície tova, no? La que sigui. Bé, són aquestes coses que veiem que donen la sensació que estem improvisant. Improvisem també amb mobilitat. No s'ha plantejat en aquests 4 anys per part del govern municipal un sistema nou de mobilitat urbana, transport urbà col·lectiu, per anar d'un costat a l'altre? Perquè no s'ha plantejat perquè que no hi ha model amb mobilitat. I tu dius, hem d'anar als parcs. Primera qüestió, el que nosaltres volem és que els parcs entre si estiguin comunicats pels seus corredors verds, que puguis anar d'un parc a l'altre passant per aquells espais verds, a peu. Però el que volem a continuació és que puguis agafar un bon autobús urbà, un transport urbà col·lectiu, un autobús públic que t'atansi immediatament, perquè el factor és temps, el factor està en clau temps. I nosaltres el que volem és un sistema de llançaderes des de les afores de la ciutat, des dels barris perifèrics, cap al centre, i després en el centre fer 2 corones que permetin els canvis de línia i que et puguin atansar pues, amb menys temps a la teva destinació final. No? Bueno, aquest és un altre drama, perquè hem de pensar, Magran és abandonat, la Bordeta abandonada, com aquí que diu Cap Pont també, Llívia no se'n parla, del Secà de Sant Pere ningú diu res, però és que fins i tot a Ciutat Jardí, que fa mesos i mesos i mesos que reclamen canvis en mobilitat i sobretot pensant en les inversions tan importants que s'estan fent en habitatge a Ciutat Jardí, que ningú estigui plantejant quin és el model de mobilitat que s'ha de buscar a Ciutat Jardí. Això sí, posarem un gran supermercat que anirà molt bé per anar a comprar, però l'impacte és de 8.000 vehicles els dissabtes. Bueno, per algun lloc hauran de passar aquests 8.000 vehicles. Que estem preocupats, estem molt preocupats per la mobilitat. I també estem preocupats des de la vessant de la seguretat viària. Vull dir, no m'ha arribat a posar a to als vehicles de mobilitat personal, que són bicicletes i patinets, que jo els respecto, però demanaria que respectessin també els vianants. Aquest és una cosa que és un pacte de ciutat que és necessari, no?
Doncs ja ho veieu, hem parlat de barris, hem parlat de mobilitat, hem parlat de zones verdes, hem parlat de... A mi aquesta proposta dels parcs m'encanta, sí. Ho he de dir així, m'encanta. Vull dir que a diferents parcs es desenvolupessin de manera més o menys regular activitats físiques o d'esport, però que no cal que siguin d'alt rendiment, ni molt menys.
Pues poden fer partides d'escacs als parcs. Exemple, Vull dir, estàs d'acord? Vull dir, quan vas a una ciutat europea, és molt normal trobar els parcs impecables, segurs i amb activitats que estan organitzades o zones espontànies, perquè es posen d'acord els veïns i veïnes i fan la seva activitat. No? És una proposta molt bonica que va amb aquesta línia de la ciutat saludable, sobretot aquella ciutat que és amable i que és acollidora, no? I aquesta és la nostra vocació.
N'hem parlat amb el candidat del PSC a les properes eleccions municipals de l'Ajuntament de Lleida, Fèlix Larrosa. Com sempre, un plaer, Fèlix. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Continúa la tensión, como le contaba antes, en el barrio de La Bonanova, en Barcelona, donde hay dos edificios ocupados desde 2016 y 2019. Vamos a ver cómo están las cosas. Víctor Navarro, buenos días.
Buenos días, Carlos. La cadena COPE está justo a 50 metros. La policía no nos deja acercarnos más por seguridad. De esas dos fincas, La Ruina y El Cubo, los ocupas ahora mismo duermen en su mayoría. Y no
para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
El mes de maig passen moltes coses a la ciutat de Lleida. Passa que doncs, hem estat de festa major, que tenim els moros i cristians ben aviat, que tenim la pleca, aquest any també tenim eleccions municipals, però hi ha una altra cosa que passa normalment al mes de maig, maig i juny, però sobretot al maig, que és quan comencem a escoltar-ho molt, i és que estem en campanya de la declaració de la renda de l'exercici del 2022. És a dir, que ara hem de passar comptes amb l'administració pública del que va passar l'any passat, l'any 2022. I ja sabeu que, a veure, tradicionalment t'ho posen tot molt fàcil, tot és molt fàcil, el famós esborrany, tot el que vulguis. Però a l'hora de la veritat no conec ningú que s'hi hagi posat i ho hagi fet tot molt fàcil o li hagi sortit tot molt bé. Sempre has de recórrer, o jo us aconsello que recorreu a gent experta, gent que ja entenen, que han d'estar al dia per la seva feina, perquè, escolta, el ciutadà corrent ja en tenim prou de mals de cap com per estar al dia de tot el que passa. I per això, durant 3 setmanes estarà amb nosaltres el Lluís Quí, que és el secretari de la delegació a Lleida del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya. Lluís, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, molt bé.
El problema que tenim amb el Lluís és que ens veiem un cop a l'any, ens veiem una època a l'any que és ara el maig.
Sí, evidentment, en l'època de les declaracions de renda, fem una mica de memòria a la gent, mirem les novetats, mirem les obligacions...
Cada any hi ha alguna cosa nova.
Sempre alguna cosa, sempre varia. A pesar de que aquest any, sobretot, i l'any passat, les declaracions de renda són... L'import de IRPF és molt continuista, o sigui, pràcticament és les mateixes, amb petites matisacions no molt importants, però, bueno, que són interessants sempre.
Anem a recordar primer de tot, perquè, al contrari del que puguis arribar a pensar, no tothom està obligat a fer la declaració de la renda. Anem a parlar de qui sí i qui no.
Vale, en principi, els que tenen l'obligació en tots els casos són les persones que tenen rendiments del treball superiors a 22.000 euros, provenient d'un pagador o de diversos pagadors, també els que tenen lloguers d'immobles, ja siguin vivendes o locals, i també els que tenen activitats professionals i econòmiques, industrials, comercials, etc. Aquests tenen obligació. I a part d'aquest, que a vegades això se queda una mica en el límit dels 22, queda una mica allí a la foscor, tal, tal, també les persones que fins a 14.000 no tenen obligació de declarar, sempre que siguin de rendiments del treball, però si passes de 14 fins a 22 i el segon perceptor o posteriors sumen 1.500, tens l'obligació de fer-la.
Com es comporta aquí el tema d'ajudes? És a dir, si hem rebut ajudes...
Sí, les ajudes se consideren com a guanys patrimonials i aleshores això s'incrementa a la base general de l'impost. Evidentment, si segons quin tipus d'ajudes, per exemple, l'ingrés mínim vital té l'obligació, sí o sí, de presentar declaració de renda. També si les ajudes que reps i els ingressos superen els 1.000 euros guanys patrimonials que consideren les ajudes, a lo millor un petit salari o qualsevol ingrés, si passa de 1.000 euros també ja tens l'obligació. Això
moment...
és a grans trets. Després hi ha moltes particularitats
clar.
concretes, però a grans trets les obligacions són aquestes.
Per això us vaig a anomenar a una plana web on pots trobar la teva gestora o el teu gestor de confiança. És molt fàcil, gestors.cat.
Correcte.
Entres allí... Sí. I ja per delegacions busques la teva gestora o gestor de confiança. Ja et dic, al final ells tenen l'obligació d'estar al dia.
Sí, bueno,
nosaltres, al dia,
sí, nosaltres, evidentment, abans de campanya, bueno, evidentment durant tot l'any, però a part d'això, quan és tant ser l'època de renta, bueno, fem cursers, conferències, nos preparem, mirem les novetats, les estudiem en profunditat per poder donar un bon servei, un bon assessorament als nostres clients, evidentment, que per això venen les nostres gestors. Perquè saben que són coneixedors del tema.
Aneu a gestors.cat i allí només entrar ja trobareu el botonet de busca a la teva gestora o el teu gestor, segons
les localitats, els còdics postals, etc.
És la manera. Sí. Parlàvem al principi de que potser no hi ha hagut grans canvis, però sempre hi ha algunes novetats d'un any a l'altre. Quines novetats destacaries, Lluís?
Bueno, a veure, en principi, aquest any, una de les novetats importants és que les aportacions a plan de pensions a títol individual han rebaixat dels 2.000 que eren l'any anterior a 1.500, exclusivament 1.500. També hi ha els plans d'empresa, els plans de pensions d'empresa, que aquests el límit és de 8.500, que junt a els 1.500 de plan individual pot arribar en un tope de 10.000. Ara, el tema de plans de pensions d'empresa, de moment no està massa tractat, perquè les empreses, bueno, donar les pensions als treballadors encara no, però bueno, de cara a les noves reformes que pugui haver de plan de pensions, possiblement arribarem un moment de que, bueno, serà necessari poder complementar la nostra jubilació amb els plans de pensions a nivell particular.
Tot aquesta... això ho hem d'explicar a la nostra gestora o al nostre gestor.
Efectivament.
Perquè no sempre l'administració té les dades actualitzades de cada persona.
No, hi ha que vigilar molt bé els esborranys perquè hi ha algunes dades de que, bueno, se tenen que comprovar. Hi ha dades que no coneix l'administració, com pot ser, no sé, els naixements dels fills, les quotes sindicals, les quotes a col·legis professionals que puguen tindre les persones que percebeixen rendiments del treball personal, totes aquestes dades no surten. Hi ha alguna dada que per omissió pues, està allí i no està que fica o està que afegi. Llavors és molt convenient de que repassin l'esborrany i, evidentment, si acudeixen a un professional com som els gestors administratius, bueno, d'això ja en cuidem nosaltres.
Doncs recordeu, gestors.cat, allí teniu doncs, totes les gestores i gestors de confiança de Catalunya, podeu buscar per municipi, per zona, si ens escoltes des de Lleida o des de qualsevol punt de la província, doncs a qualsevol punt de Catalunya.
Efectivament, correcte.
Allí ho teniu absolutament tot. Sí. I us parlaran... Aquí la gràcia és que tu pots anar a explicar la teva situació particular i l'assessorament serà també...
Individualitzat.
Clar.
Serà individualitzat en funció... Li contarem a veure si en un cas d'un matrimoni si les declaracions de renta poden ser millors individuals o conjuntes, en funció dels ingressos que pugui tindre els cònjuges, i bueno, aquesta és la nostra tasca.
Lluís, des de quan es poden fer les declaracions aquest any?
El plaç oficial de presentació va començar l'11 d'abril i s'acaba el dia 30 de juny.
Val. De l'11 d'abril al 30 de juny. Per tant, podríem dir que estem a la meitat més o menys. Bueno, més o menys. No, encara no.
Encara no hi hem arribat. Encara no falta 15 dies per més o menys per arribar a la meitat.
Sí. Lluís, a tu et trobem a la gestoria aquí.
Sí, aquí Gilabert.
Aquí Gilabert. Sí. Ara t'ho pregunto a nivell personal. Sí. Ha despertat ja la gent o els de confiança els heu d'anar trucant?
Bueno, de moment portem un bon ritme, sobretot són les que tenen dret a devolució, són les que corren més pressa de fer per demanar la devolució. És lògic, és lògic, cada qual compte en el que és seu, no? Però bueno, la gent sí, va responent.
Doncs la propera vegada que ens veiem amb el Lluís Qui parlarem a fons d'aquestes novetats d'aquesta campanya, evidentment tornarem a recordar plaços, etc. Lluís Qui és el secretari de la delegació a Lleida del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya. Com sempre, un plaer, gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies, Lluís. Directes cap a les 2 de la tarda. Segueixen arribant dades i demandes i històries del tema de la sequera. Afrucat ara demana que no es regui aigües amunt del pantà de Rialb, reduir el cabal ecològic del riu i les dotacions als municipis. Clar, tot això per garantir que arribem més enllà dels 2 mesos que ens han dit. Soc el Ricard Álvarez. Demà ens seguim parlant aquí a COPE Lleida. Ara ens plantem a les 2. Demà a les 12:20 ens tornem a escoltar. Ara segueixes ben informat amb la Pilar García Muñiz.